Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
La Tati, la Dolors i en Joan ens trobem un altre cop en antena en el programa de desembre de la Quarta Paret. Iniciem el programa amb un episodi de la secció Història del Teatre, que dediquem a parlar de la comèdia d'Ilarte i els seus personatges principals. Després seguirem amb una lectura dramatitzada d'una peça breu de teatre. Són meus? No, meus! I el tema del mes, que hem preparat un reportatge sobre el teatre nadalenc. I acabarem, com sempre, amb les recomanacions del mes. Bé, doncs, ja ho tenim tot a punt. Per tant, obrim els focus que il·luminaran l'escenari, fem entrar la música, obrim el taló i comencem!
La Dolors, en Joan i la Tati us parlen de teatre a la Quarta Paret.
La comèdia d'Ilarte i els seus personatges principals. Comèdia d'Ilarte va ser el nom que va rebre un tipus de teatre improvisat de carrer, que va ser especialment popular al Renaixement italià i que tenia uns personatges característics. Així, a la comèdia de l'art hi ha una sèrie de personatges tipificats i arquetípics, la majoria amb la seva màscara pròpia. Hi ha un repertori de frases i bromes predefinit i un guió bàsic, i a partir d'aquest material, els actors improvisen a l'escena i l'obra teatral neix davant del públic en el mateix moment en el que es representa. La comèdia de l'art no rep aquest nom fins a mitjans del segle XVIII. Tal com hem assenyalat, és un teatre de màscares, és a dir, els personatges, excepte els personatges dels enamorats, s'interpreten amb màscares. És un teatre còmic que pretenia fer riure el públic, presentant una sèrie de personatges des d'un punt de vista satíric i paròdic.
Aiutatemi a cercarla!
E dove?
Per tutta la città!
Ma Zoni, è quasi buio, non si può!
Sì, vabbè, ti aiutemo a cercarla, basta, però che non te piangi più!
A la comèdia de l'art hi ha dos tipus de personatges, els amos i els criats. Dins el grup de criats tenim, per exemple, Colombina, també anomenat Esmeraldina o Mirandolina, que representa la dona del poble, una dona vulgar, sensual i alhora una dona amb un gran poder eròtic i que genera sempre jocs amorosos al seu voltant. És un dels grans personatges de la comèdia de l'art. Després tenim Arlecchino, segurament el més conegut. L'Arlequí és un criat que ve de Bèrgam, una zona rural d'Itàlia i que va a la ciutat a recerca de feina. Sol ser analfabet, però és molt astut. Sempre té problemes amb el menjar i li agrada molt les dones, especialment la Colombina. És el personatge que crea sempre tots els embolics a la comèdia de l'art.
Dins dels amos, el personatge més important és Pantalone, personatge central, al voltant del qual sempre girava la trama de qualsevol espectacle de la comèdia de l'art. És un vell, una mica decrèpit, avar, que perd absolutament el cap per les dones, fonamentalment també per la Colombina. Un altre personatge important és el Capitano. El capità representa el poder militar i és una paròdia del militar espanyol, ja que a l'època tot el sud italià era una colònia que pertanyia a la corona espanyola. El capità és un personatge fanfarró, adulador de les dones, una mena de Don Joan vingut a menys, però que en el fons és un gran covard. És un personatge que suportava també una gran càrrega còmica dins dels espectacles.
I finalment, el dottore. El doctor, originari de Bolonya, és una paròdia del savi, de l'universitari de la Universitat de Bolonya. És un personatge que parla moltíssim, per no dir absolutament res. Parla en una mena d'argot, semblant al llatí. Cal dir, a més, que aquests personatges són originaris d'una ciutat o d'una ciutat-estat determinada, i s'expressaven en el dialecte del seu origen. Per exemple, l'Arlequí en bergamasc, Pantalone en venecià, el capità en un italià macarrònic espanyol.
Actualment no és habitual veure representacions de la comèdia de l'art. Se celebren, però, trobades i festivals internacionals de comèdia de l'art i s'estudien les escoles de teatre. N'hem pogut parlar en aquesta secció per la seva influència en el teatre contemporani i posterior als temps daurats de la comèdia de l'art. Així veiem la seva influència en obres de Molière, el Tartuf, l'Avart, el Malalt Imaginari, i va ser el dramaturg italià Carlo Goldoni qui més va fer seva l'herència del teatre de la comèdia de l'art. Goldoni va barrejar elements contemporanis amb les convencions de la comèdia de l'art.
La Dolors, en Joan i la Tati us parlen de teatre a la quarta paret.
Lectura dramatitzada de textos teatrals. Avui escoltareu una peça breu amb tres personatges. Som meus! No, meus! El dramaturg anglès Neil Simon va escriure en 1973 El bon doctor. Aquesta obra conté diverses històries teatralitzades basades en contes de Chekhov. La lectura dramatitzada que avui us presentem està basada en una d'aquestes històries breus de El bon doctor, anomenada originalment Un prometatge. L'adaptació que hem fet d'Un prometatge està basada en una idea del grup de teatre Increscendo de Sant Gregori, que quan la va posar a escena va situar l'acció en un ambient camperol de Catalunya i els personatges adoptaren també noms catalans en comptes de noms russos. Lluís Aymerich posa la veu al personatge del pare, Jordi Aymerich al personatge d'en Joanet i Aileen Migliore al personatge de Coloma.
Coples noves són dictades per Bon Marc el 3 d'abril. Tretes són per una noia de 18 anys molt gentil, que n'és filla de la selva, de la vall de Santa Agnès. Li diuen la flor del peso, la tan bonica que n'és. Els pares d'aquesta noia n'han tingut molts pretendents i ara diu volen casar-la perquè no li passi el temps. Diu que la volen casada amb hereu ric i pagès. Li diuen la flor del peso, la tan bonica que n'és.
Ah, Maria, hi ha algú?
Batu a l'olla, en Joanet de Cal Rònec, quina alegria que em doneu. Mareta meva, una abraçada. D'això se'n diu una gran sorpresa. Com esteu, amiguet meu?
Molt bé, gràcies. I vos, com us trobeu?
Bé, perfectament. Però i ara? Veniu molt mudat. Això és una visita oficial. Sí, sí, vestit nou, barretina dels diumenges, etc, etc. Que potser heu d'anar a una altra banda, minyonet.
No, només vinc a casa vostra, benvolgut senyor de Calduc.
I doncs, per què veniu tan mudat? No calia.
És que us diré el que passa. He vingut a demanar-vos una cosa. Uf, com us ho diré? Estic una mica nerviós. Perdoneu-me. Em podeu donar un got d'aigua, si us plau?
Esclar que sí. Ara te'l porto.
Ai, quins nervis.
Aquest ve a pidolar diners, però no en traurà ni un clau. Ja sóc aquí. Teniu, bebeu. I es pot saber de què es tracta, minyonet?
De seguida. Veurà, senyor Ferran de Molinet. És que estic tan nerviós. Un moment, sisplau. És que vinc a demanar la mà de la vostra filla Coloma.
Mareta meva del meu cor, Joan. Joan Pit Florit, hereu i propietari de Cal Rònec. Repetiu, que em sembla que us he entès malament.
Tinc l'honor de demanar en matrimoni?
Ai, minyonet de la meva ànima. Estic molt content i molt honrat i d'altres coses semblants. Sempre us he estimat com el meu propi fill. Que Déu us doni felicitat, concòrdia i etc, etc. Però què diables faig aquí plantat com un estaquirot? És que m'heu deixat esborniat de tanta alegria. Ara mateix vaig a cridar la meva Colometa i us la faré venir. Espereu-la al saló. Un moment, és un moment.
Ai, perdoni, senyor. Vos creieu que la vostra filla consentirà?
Amb un xicot tan ben plantat, segur que la teniu enamorada com una beneita i altres coses semblants. Un moment, ara vinc.
El principal és decidir-se, Joan. Si un s'hi pensa massa, si espera l'ideal, el veritable amor... Un no es casa mai. I la Coloma de Calduc és una bona mestressa de casa. No és lletja, està instruïda... Què més puc desitjar? Ara que de nerviós sí que ho estic, ja em començo a notar una punxa del pit. Ai, 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 ai... És que m'he de casar. Ja tinc 35 anys, que és una edat crítica, segons diuen. Em cal una vida ordenada, regular... Pateixo del cor, a vegades tinc palpitacions, sovint el mal geni se m'endú i els nervis em dominen. Ai, veus, ja hi tornem a ser, el llavi em tremola, la parpella de l'ull dret em tiba i a vegades una cosa se'n desprèn del cantó esquerre com una molla i... Bang! El cop em repercuteix a l'espatlla al cap i... Ah, calma, calma, Joan, calma.
Ai, sou vos! I el papa que em diu, ves que hi ha un marxant que vol fer negoci. Bon dia, Joan.
Bon dia, benvolguda Coloma.
Ai, perdoneu que vagi així amb el davantal i d'estar per casa. Estàvem estirant pèsols per posar-los a secar. Com és que feia tant de temps que no us veiem per aquí? Ai, seieu, sisplau. Voleu prendre alguna cosa?
No, gràcies. He berenat a casa.
Bé, doncs. Avui fa un dia magnífic. I ahir, en canvi, quina mena de ploure. Que ja heu assecat el fenc? Jo vaig malfiar-me del temps i ja he assecat el camp de dalt. Però no estic pas tranquil·la del tot. Si tornen a venir les pluges, se'm podria podrir la segada. Però i ara? Ah, on aneu tan mudat? Com és que... Ah, ja ho veig. Aneu a ballar sardanes?
No.
No? Doncs feu molt de goig. Digueu-me la veritat, per què aneu tan empolainat?
Veureu, benvolguda Coloma. És que voldria que m'escoltéssiu un moment. Potser us vindrà així de sorpresa. I tinc por que us enutgeu i tot, però...
Què us passa? Digueu, digueu.
Procuraré dir-ho en quatre paraules. Ja sabeu, benvolguda Coloma, que des de fa molt de temps, des que era xiquet, que tinc l'honor de conèixer la vostra família, la meva tia i el seu marit, el cel siguin, que, com sabeu, em van deixar unes terres. Sempre havia tingut una gran estimació pel vostre pare i per la vostra pobra mare. Pot dir-se, en certa manera, que les nostres famílies no sols són amigues, sinó parentes i tot. Tal com sabeu, la meva terra toca a la vostra. Recordeu, per exemple, els meus prats de Banya de Boc termenegen amb el vostre Bosquet del Racó.
Perdoneu que us interrompi. Heu dit els meus prats de Banya de Boc? Que són vostres?
Meus, senyoreta.
Vete aquí una de bona. Els prats de Banya de Boc són nostres i no pas vostres.
No, està confosa, benvolguda Coloma. Són meus. Però, de fet, el que venia a dir-vos...
No, és que no volia sentir d'un altre. I com és que són vostres?
Com és? Jo parlo dels prats de Banya de Boc que tinc entre el vostre bosc de bedolls.
Sí, molt bé, però són meus.
Em sap greu, però aneu errada. Benvolguda Coloma, són meus.
Ai, las, ja en teniu de fantasia, Joanet de Calrònec. I fa gaire temps que en són de vostres?
Del meu record, sempre ho han estat.
Això sí que no, de cap manera.
Sí, consta en una escriptura i tot, benvolguda Coloma. És veritat que els prats van estar en plet anys enrere, però avui he sabut per a tothom que són meus. Escolteu-me un moment, sisplau. L'àvia de la meva tia, el Celsia, va deixar aquests prats als masovers de l'avi del vostre pare, perquè els masovers havien fet una cuita de rajoles per l'avi de la meva tia. Els masovers en van gaudir durant 40 anys i es van acostumar a considerar-los com a terra pròpia, però en el moment de l'emancipació...
No és pas com ho conteu, això. Els prats de Banya de Boc eren meus, i ho són encara, i no hi havia res a discutir sobre això. No entenc pas quin design hi porteu. És ben desagradable.
Us ensenyaré els papers, Coloma de Caldú.
No m'heu d'ensenyar res. Voldria creure que bromejàveu o que volíeu fer-me enrabiar. La cosa és ben divertida. Aquesta terra és nostra des de fa prop de 300 anys i de cop ens feu saber que no ens pertany. Teniu unes coses... De fet, tant se me'n donen els prats. Però la injustícia és que la injustícia em revolta l'estómac.
Us prego que em perdoneu. Els masovers de l'avi del vostre pare, com ja he tingut l'honor de dir-vos, van coure els maons per l'àvia de la meva tia, el Celsia. L'àvia de la meva tia, volent agrair als masovers...
Sí, va... l'àvia, la tia, els masovers, ja ho he sentit. Però no us entenc ni us vull entendre. Els prats de Banya de Boc són meus i prou.
Són meus, senyoreta.
Nostres! Encara que estiguéssim una setmana provant de convèncer-me del contrari, estaríem igual. Els prats serien meus.
Coloma, si defenso el meu dret és només per principi. Si voleu els prats, permeteu-me que us els ofereixi. Però, de fet, el que us venia a dir...
Joan Pit Florit, fins ara us tenia com un bon veí, un amic. Sense anar més lluny, l'any passat us vam deixar la màquina de batre. I per culpa d'això, nosaltres no vam poder fer-ho fins al novembre. I ara us porteu amb nosaltres com un... Qualsevol? Em voleu regalar la meva pròpia terra? Sabeu què és això? Parlar en clar i català? Un desvergonyiment!
Així, segons vos, jo sóc un usurpador. Senyoreta, mai no me n'he apropiat de les terres dels altres i no puc permetre que ningú me n'acusi. Els prats de Banya de Boc són meus!
No és pas veritat, són meus!
Meus!
Fals! I us provaré el cas que faig de les vostres mentides. Avui mateix enviaré els segadors als prats.
Proveu-ho, va! No deixaré que toqui ni un bri d'herba.
Ja veureu!
Els prats de Banya de Boc són meus, ho enteneu? Meus!
Us prego que no crideu tant. Aquí, a casa meva, parleu com a persones educades.
Senyoreta, si no fos per aquestes terribles palpitacions, us parlaria d'una altra manera. Els prats de Banya de Boc són meus!
Meus!
No... meus!
Què passa, fillets meus? Per què crideu com uns condemnats?
Para! Expliqui, sisplau, aquest senyor. A qui pertanyen els prats de Banya de Boc? A nosaltres o a ell?
Pollastret meu, els prats de la Banya de Boc són nostres.
Feu-me el favor, senyor Ferran, de dir-me com és que són vostres. Sigueu vos com a mínim un home raonable. L'àvia de la meva tia, que el Celsia, va deixar els prats de Banya de Boc als masovers de l'àvia del vostre pare. Els masovers es van acostumar a tenir-los com a terra pròpia i en el moment de la vostra emancipació...
Permeteu-me, tresor meu. Anem a pams. Vos oblideu que els masovers no pagaven a la nostra àvia. Però avui dia fins i tot els gossos saben que els prats de la Banya del Boc són nostres. Que no heu vist el plànol amb tots els seus detalls?
Jo us provaré que són meus.
No m'ho podreu pas provar.
I tant que us ho provaré.
Mareta meva, cridant, poca cosa provareu. No vull res vostre, però tampoc vull abandonar el que és meu. Per què us he de fer un present d'aquesta mena?
Porteu una vena als ulls.
Si heu arribat tan enllà i teniu intenció de disputar-me els prats, abans de vos els regalaré als masovers. Ja
no sé, no sé en quin dret ho faríeu.
Ah, no? Amb el dret que em confereix la convicció de que els prats són meus. I precisament us haig de dir, jove, que no estic avesat a que em parlin amb aquest to. Jovencell, us doblo l'edat i us prego que em parleu sense nerviositat i altres coses semblants.
Senyor, us he de dir que els veïns no es comporten així. Vos no sou un veí, sou un usurpador.
Què? Què digueu?
Els prats de Banya de Boc són nostres. No sé dir, ho heu sentit?
Això ja ho veurem, us provaré per justícia que són meus.
Ah, magnífic. Per justícia, eh? Que us voleu fer vostre al tribunal i altres coses semblants? Sí, sí, ho podeu fer. Les coses són així, us conec bé. Tota la vostra família sempre heu estat uns buscarrons, tots. Tota.
Us prego que no insulteu la meva família. Els pitflorits sempre han estat honrats. I no hi ha ningú que hagi passat per un judici de dilapidació com el vostre oncle.
A Cal Rònec estan tots bojos. Tots, tots i tots. El vostre avi va perdre el seny de tant beure. La vostra tieta Micaleta, i no m'agrada dir noms, va fugir amb un arquitecte. I altres coses semblants.
I la vostra mare era guenya. Ai!
I el vostre pare era un jugador i un golafre, ja ho he dit.
I la vostra tieta, una xafardera com n'hi ha poques.
Ai, ja no em sento la cama esquerra i vosaltres sou uns intrigants. Ai, el meu pit. I no és un secret que abans de les eleccions vau tenir tractes amb ma mama. Ai, el meu cor, me'n vull anar al meu barret.
I vos mateix sou un caragirat, sí senyor.
El barret, on és la porta?
Aquí el teniu, el cony de barret. Aneu i no poseu mai més els peus a aquesta casa. Monstre!
Miserable! Monstre! Vol les nostres terres i encara gosa injurar-nos.
I un poca pena com aquest, amb una inconsciència sense precedents, encara té la barra de venir i demanar on se li ha acudit que podia demanar.
Demanar què?
Que no us ha dit res. A demanar la vostra mà, a venir amb poca vergonya.
Oh. La meva mà? I per què no m'heu dit res abans?
Prou que s'havia mudat per la gran visita. El poca vergonya, el ximple.
La meva mà! A demanar-me a mi! A casar-se amb mi! Que torni! Feu-lo tornar! De pressa, de seguida! Ai, que torni, que moro de pressa! Feu-lo tornar!
Ets boja!
Feu-lo tornar! Ai, que si no em moriré! Que torni, que em moriré!
sols i 15 llunes amb tanta mala fortuna que el raïm va fermentar. Els ocells amb la tardor arribaren de la serra i van tastar el raïm de terra que era vida, l'oi millor per les vinyes i els camins. S'embriagaren a la fresca però es va acabar la gresca quan es va acabar el raïm.
I és que el tot va ben tot i el falcó va pelegrí, que hi ha un ànec a la bota i un pardal al got de vi. És que el tot va ben tot i el falcó va pelegrí, que hi ha un ànec a la bota i un pardal al got de vi.
El tema del mes. En aquest mes de desembre, que és mes de festes de Nadal, què més escaient que parlar de teatre nadalenc? Naturalment, el plat fort d'aquest reportatge serà parlar dels Pastorets, però hi ha més teatre nadalenc més enllà dels Pastorets, i també en parlarem. Comencem parlant de Pastorets. Llegim a la pàgina web de la Coordinadora de Pastorets de Catalunya. Els Pastorets és una de les tradicions nadalenques més arrelades al nostre país, i mou anualment milers d'espectadors a pobles i ciutats. Centenars de representacions s'acumulen cada any arreu en una franja de calendari que sol anar de mitjans de desembre fins a finals de febrer. Què ens diu també la pàgina web del Coordinador de Pastorets de Catalunya? Els Pastorets són una eina de relació i cohesió, una escola de teatre, un espectacle no professional treballat en rigor. Quins són els orígens dels Pastorets? Els Pastorets tenen el seu origen en les representacions medievals que celebraven a l'interior de les esglésies el dia de Nadal, sobretot de la missa de matines, que més tard esdevindria la missa del gall. A la web de la Coordinadora de Pastorets hi ha un llistat amb 129 versions dels Pastorets. Déu-n'hi-do. Quines són les primeres representacions dels Pastorets a Catalunya? A Catalunya, durant els segles XVII i XVIII, tenim notícies diverses de les representacions dels Pastorets. Per trobar els primers textos de Pastorets ens hem de situar al segle XVIII, tot i que en català ja coneixem un text del segle XVII, d'origen rossellonès. Relació dramàtica de la nativitat del fill de Déu. El primer text que coneixem en llengua catalana al Principat és La infància de Jesucrist o els Pastorets de Betlem, imprès el 1871. Els Pastorets moderns. Un canvi substancial vindrà de la mà del conegut dramaturg Frederic Soler Pitarra, que l'any 1891 estrena la seva versió o bressol de Jesús o en Garrofa i en Pallanga. Aquest text, de l'actor teatral en català més prestigiós de l'època, representa una dignificació del gènere que li obrirà les portes als principals teatres del moment. D'altres escriptors, com Lluís Millà, Francesc Assis Piques, Ramon Pàmies i, sobretot, Josep Maria Folch i Torres, seguiran el mateix camí, creant nous textos que augmentaran la popularitat i el reconeixement dels Pastorets. Una altra fita important és l'estrena el 1916 dels Pastorets o l'adveniment de l'infant Jesús, obra de Josep Maria Folch i Torres, que aviat esdevingué un èxit rotund per convertir-se en el text dels Pastorets més representat al nostre país. La Guerra Civil va representar una pausa dolorosa per a aquestes representacions, perquè en els primers temps es van veure proscrits per la seva essència religiosa i un cop acabat el conflicte van patir la prohibició de la llengua catalana. Ben aviat, però, comencen a reaparèixer arreu les representacions de Pastorets amb una gran embranzida que ho portarà fins als nostres dies com un gènere viu i de gran acceptació popular. I ara destacarem tres Pastorets d'arreu de Catalunya, tres poblacions que fan uns Pastorets de molta qualitat. Sense menysprear, naturalment, que tots els pobles de Catalunya doncs, fan uns Pastorets escaients, naturalment. Parlem primer dels Pastorets de Mataró. Els Pastorets de Mataró és l'espectacle que es presenta cada any a la Sala Cabanyes a partir del text L'Estel de Natzaret de Ramon Pàmies i amb música de mossèn Joan Folgàs, mossèn Miquel Ferrer, Enric Torra i Felip Vilaró. És un espectacle musical de gran format, amb orquestra i cants en directe, balls, canvis espectaculars de sonografia, personatges bons i dolents, personatges dramàtics i còmics, efectes especials de foc, de llum, de so, projeccions... Una de les coses que caracteritza els Pastorets de Mataró són els números musicals. Hi ha una orquestra en directe i durant tota la representació doncs, hi ha forces números musicals. Una de les peces amb coreografia sobre l'escenari és la Cançó de les Pedretes. Us heu d'imaginar l'escenari ple d'actors i figurants i en primer terme hi ha un munt de mainadeta, força petits, que tenen una pedra arrodonida a cada mà. I mentre s'està executant la música de la Cançó de les Pedretes,
Ells van ballant, aquesta mainada petita va ballant, i van picant les pedretes seguint el to de la música. Una de les característiques dels pastorets és que sobre l'escenari hi ha persones de totes les edats. I aquesta peça, la cançó de les pedretes, doncs permet que la mainadeta estigui sobre l'escenari i, bueno, i faci aquest número molt ben aconseguit de la cançó de les pedretes. Escoltem l'àudio. Característica del guió dels pastorets de Mataró, que és el personatge de Naïm, el fill pròdig. I també, com tots els pastorets, sempre hi ha el que podrien dir la parella còmica, els ximples, que en aquest cas dels pastorets de Mataró s'anomenen Jonàs i Matatías. Parlem una mica del fill pròdig com a cosa característica dels pastorets de Mataró. En Naïm. Naïm és l'home que té tentacions, desitjos, passions, que s'equivoca. També l'home ple de bondats, de ganes d'estimar, comprendre i aprendre, i que, com qualsevol humà, té la facultat de rectificar, canviar, convertir-se. Així mateix, el personatge ens permet endinsar-nos dintre nostre i reflexionar sobre la presència del bé i del mal en el nostre dia a dia. No som només bondat i maldat, són les dues coses i amb els dos elements hem d'anar construint.
Qui sou, Pellegrí? Qui sóc? Qui sóc? Vull contar-vos més. Més no ha d'extranyar-vos si m'escapa el plor. Jo sóc fulla seca, que trista rodola cap als aires vola sense guia ni nord. Mon ànima es troba sola i desvalguda, més ben merescuda tinc ma negra sort.
No teniu pares?
Almenys algun dia un pare tenia i un germà estimat. Més que els vaig perdre només per ma culpa, és que no tinc disculpa. Vaig ser fill ingrat. Feliç. Feliç un temps en aquest món vivia. Tenia quan podia desitjar. Fruit regalat em daven les palmeres que creixien entorn de mon casal. Ombra a l'estiu als pins de la muntanya, aroma a les floretes de la vall. Un rosat núvol d'amor em rodejava de vos pares, vellets i un bon germà. Més ai que un jorn, qualsevol record m'esglaia, la vida abans tan vella no ho fou ja. Mon horitzó s'omplí de núvols negres i em puja el cor en neguitós afany. Em feu horror ma vida de pobresa, vergonya fins sentida en mon estat. Enveja em feu la vida dels patricis, enveja pel seu viure regalat. Tingui el desig de viure sota el sostre d'un ric palau de marbre i esculturat, sostingut per columnes d'or i jaspi, ple per servir-me d'empilits d'esclaus.
Desgraciat.
Sí, molt, 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 molt. Molt vaig ser-ho. No hi ha hagut ningú al món tan dissortat. Puig per complir el desig que m'afollia i per satisfer mon neguitós afany un jorn. Horroritzeu-vos. Vaig fer-me lladre. L'or del meu pare vil vaig robar. I esfereït, fugint endins dels boscos que em fuig la bèstia fera, de que per tot l'ombra del meu pare que em seguia amenaçant i una veu fonda que em cridava, lladre, lladre. I quan rendit volia reposar, una rialla horrible esfereïdora ressonava deixant-me esparverat. No podeu pensar el neguit horrible que jo he sofert des de llavors sense. No he menjat en pau ni sols una hora. No he menjat en repòs ni un mos de pa. Sempre amb l'afany al cor, sempre amb l'angúnia i sempre el remordiment aquí. Aquí, punxant. Que negres són els dies del culpable i que llargues les nits del criminal. I ara corro esbarat plans i boscos a mon pare cercant amb viu afany per tirar-me als seus peus i dir-li: pare, jo no puc més. Mon cor s'està engronant. Plorar voldria més aig que en mi el plor s'ha ressecat amb l'alè verinós de mes vileses i sols puc plorar llàgrimes de sang. Pare, perdoneu-me si és possible que perdó hi hagi per qui tan pecar. Pel record d'aquell temps que fill em dèieu i per aquella que vida em va donar. Per Déu excels que ha enviat sos àngels per ensenyar-me del bé el camí sant. Déu-me un racó per on vostre on pugui viure el més vil que trobeu i menyspreat. Déu-me les sobres de la taula vostra, veneu-me si voleu com un esclau. Mireu, teniu tot l'or que m'ha quedat. Feu-ne almoines amb ell o bé, llanceu-lo i llanceu-me a mi, si així us plau, més deu-me el perdó que el necessito. I si un cop que me l'hagueu donat d'horror que us cau, si no voleu ni veure, fugiré lluny de vos per no tornar. Aniré a morir sol com una fera portant al cor la fel dels meus pecats, més veurà redimit el perdó vostre i podré pregar a Déu sense blasfemar.
Oh, pare!
No puc més! Pare, perdoneu-me!
Fill del meu cor!
Oh, pare!
Germà!
Un altre dels pastorets emblemàtics de Catalunya són els pastorets de Calaf. Precisament, una mica semblant a el que seria la Passió d'Esparreguera, que la Passió d'Esparreguera compta amb un teatre propi creat específicament, sobretot per representar la passió d'Esparreguera, doncs igualment els pastorets de Calaf compta la petita població de Calaf amb un teatre, amb un gran teatre, creat específicament per portar sobre l'escenari uns pastorets espectaculars. Compta, a més d'un gran pati de butaques, amb una gran boca d'escenari, amb molta profunditat i, per tant, amb un espai escènic per crear un espectacle de gran format. Aquest any, precisament, celebren els 100 anys dels pastorets de Calaf i faran 6 representacions. Què millor que ells mateixos ens expliquen quines són les característiques dels pastorets de Calaf.
Participem unes 200 persones, entre els que sortim, els que donem la cara i tota la gent que no es veu, que és molt, molt important. L'espectacle dura 2 hores i 45 perquè ens vam proposar sempre de respectar el text al 100%. El que hem fet és agafar el text, agafar una tradició i fer-ne un espectacle. El vestim d'il·luminació, d'efectes especials, decorats i uns actors boníssims.
I, a més, l'única cosa especial que modifica una mica el text són els couplets. Què és això, Eloi?
Couplets que cada setmana són diferents, és unes corrandes que es canten i que depèn del que ha passat aquella setmana o del que ha passat aquell any, llavors són temes d'actualitat que anem tocant cada diumenge.
Catalunya és menys tinguda des del reste de l'estat. maltractada i excremuda és un fet incontestat, però la copa va la seva, cada dia menteix més. No tenen ni un dia de treva, en bisbes no atura l'accés. Jo us ho diria, pareu de trinxar, los santos tu Federico, porque no cierras el pico, porque no te callas ya.
Els pastorets de Banyoles. Els Pastorets de Banyoles és un gran espectacle musical, una gran història, amb personatges sobrenaturals, àngels i dimonis en lluita constant i amb personatges humans senzills que emocionen i ens fan riure. Una obra tradicional i contemporània per a públics de totes les edats. La primera referència als Pastorets a la ciutat de Banyoles data del 1881, al Teatre Principal. A partir de l'any 1895 ja es representà amb regularitat la sarsuela El nacimiento del Salvador o La redención del esclavo. Les representacions dels Pastorets es van succeir fins al 1936, moment en què s'inicia la Guerra Civil, que va comportar la suspensió temporal de les manifestacions culturals arreu del territori. Es reprengué l'any 1941 en castellà i no va ser fins 40 anys després, l'any 1981, que es portava a l'escenari la primera versió lliure en català. L'any 1985 es deixaren de fer representacions de l'obra degut a l'ensorrament del segle de catòlics. El gener de l'any 1988 s'estrena al Teatre Victòria una versió lliure íntegrament en català feta per Josep Santa Eulàlia, Joan Solana i Xavier Xargall. L'any 1995, amb la inauguració del Teatre Municipal i amb aquesta nova versió, els Pastorets de Banyoles van experimentar un canvi a tots els nivells, des del text fins a l'escenografia, passant per la dramatúrgia, el vestuari i l'il·luminació, i a partir de l'any 1998, amb la interpretació en directe de cor de teatre d'un nou arranjament musical per a cor, mixt i orquestra, creat a partir de les melodies originals. A partir de l'any 2005, Cor de Teatre assumeix la coproducció conjuntament amb l'Ajuntament de Banyoles, vetllant per la qualitat musical i per un projecte de formació de joves cantants i actors. Els Pastorets de Banyoles s'han consolidat com un referent del que han pogut gaudir més de 20.000 espectadors en aquests darrers anys, gràcies al nivell aconseguit tant per la part dramàtica com la interpretació musical. Bé, fins aquí doncs, aquest primer apartat, que està centrat en la manifestació teatral nadalenca més important de Catalunya, que són els Pastorets. Però hi ha poblacions i grups teatrals que fan altres representacions teatrals relacionades amb les festes de Nadal i amb l'esperit nadalenc. Parlem primer del conte de Nadal de Charles Dickens. Scrooge és un vell avar que té esclavitzat el seu treballador, un jove pobre i de bon cor. La nit de Nadal rep la visita de tres fantasmes. El fantasma del passat el porta cap a la seva infantesa, perquè recordi el que va sentir llavors i se li entendreixi el cor. El fantasma del present l'apropa a casa del seu treballador, on malgrat la pobresa reina l'amor i l'esperit familiar. I el fantasma del futur el porta a la seva mort tot sol. Espantat per les visions, Scrooge decideix canviar de caràcter, ajuda la família del treballador i recupera amb això l'esperit de Nadal. Hi ha una adaptació teatral del conte de Nadal de Charles Dickens escrita per Martí Camproví i editat per l'editorial La Galera. I amb aquesta adaptació teatral hi ha diferents poblacions de Catalunya que, bueno, com a alternativa als Pastorets, doncs hi ha grups de teatre amateurs que, per les festes de Nadal, en comptes de representar els Pastorets, representen el conte de Nadal de Charles Dickens. Un exemple seria la representació que va fer el grup de teatre Alba Nova de Bescanó amb la col·laboració d'Adrià Puntí el 2014, dirigits per Meritxell Llanes.
Un altre boig que corre pel carrer. Un dependent que cobra 75 prics a la setmana celebrant la nit de Nadal. És que n'hi ha per tancar-lo un manicomi.
Però és la nit de Nadal, senyor Scrooge, i la gent aquests dies...
Oh, i després vol que deixi la botiga sola. Una nit com aquesta.
El seu nebot no us el volia convidar a sopar. No només...
Llavors m'estalvia un sopar. Sí, perquè els hauria de convidar tots un altre dia. Cert! I el temps no està en pas per aquestes despeses.
No m'ho puc creure.
Llavors, si els convides, tot serà sóc un avà, un mesquí, un escanya pobres.
I no s'equivocaria.
Quiet! Ostres, padrí! Un pecarany! cantar. Emprenyar-me, només.
Grau-lo per força de sutge i carbó, de paper d'estrassa i burró. Ets un cap d'esquila, un i faci monjans, malalt amunt. Cau una quimera vestida de dol, tant que tu ets l'any de color. Ets un cap d'esquila, un i faci monjans.
Cal dir que normalment, al igual que es fa amb els pastorets, la versió teatralitzada del conte de Nadal de Dickens permet posar-hi música, fer participar actors de totes les edats, per tant, crear un ambient teatral de participació entre diferents generacions molt semblant al que es crea quan un poble doncs, decideix portar a terme els pastorets. És un ambient semblant. També volem parlar del poema de Nadal de Josep Maria de Sagarra. Sagarra va escriure el poema de Nadal el 1930 i el va recitar ell personalment amb gran èxit al Palau de la Música de Barcelona. Aquesta obra mestra s'ha convertit en un poema emblemàtic del qual molts catalans se saben de memòria llargues tirades i es recita arreu del país per les festes nadalenques. El poema de Nadal és un viatge interior on l'autor evoca els pessebres de la infantesa. És un poema dividit en quatre cants i un final. El primer cant, l'estrella, ens presenta els pastors de Betlem en el seu entorn humil i ens introdueix cap a l'escena de l'Anunciació per entendre el missatge de l'àngel. El segon cant, el rabadà, es centra en el moment posterior de l'anunci als pastors i en la figura del rabadà incrèdul, just abans del seu diàleg amb els pastors. El tercer cant, el camí, serveix d'acompanyament als pastors, conscients que per anar a Betlem només hi ha un sol camí i que cal fer-lo. I arriba el quart cant, el noi de la mare, el moment en què els pastors arriben al portal de Betlem amb l'alegria de ser partíceps del naixement, com ho són la mula i el bou, i les figures de fang que tenen el privilegi de contemplar l'infant que plora tot just davant seu. La cançó del noi de la mare és una reflexió, un convit per esbrinar com devia ser aquella dona del meu país que per primera vegada va cantar aquesta cançó i com es va estendre pel món, transmetent arreu el seu missatge d'amor i de pau. I el cant final amb els àngels de la glòria i la necessitat de tornar a reviure l'autenticitat de la infantesa procurant ser una mica criatures per tal que almenys aquesta nit fem possible de ser homes de bona voluntat. I ara escoltarem un enregistrament del 1994 del cant final del poema de Nadal recitat per Lola Lizaran i Alfred Luchetti.
Va ser una nit que va florir l'estrella i va néixer l'infant.
Imaginem que fou la nit més bella.
Més musical.
Més flamejant.
I fa molt temps.
Molt temps.
I algú ens ciborna el nostre pit.
Per atiar l'oblit.
Per fer-nos infidels.
Però retorna cada any.
Aquesta nit.
La nostra vanitat prou s'afigura que està damunt del bé i del mal. Més no hi val ganivet, ni ànima dura. És més forta la nit de Nadal.
Ai, si no fos aquesta nit tan clara.
Seríem tros de carn ni pensament que no coneix d'on ve, ni on va, ni on para. Pell d'home arrossegada pel corrent. però Nadal ens ha pintat el rostre amb un vermell precís i decidit i ens dona un sentiment de llar, de sostre, de terra, de nissaga i d'esperit.
I ens dona un punt d'humilitat de cendra per estimar un racó dintre l'espai i desperta en el cor aquell blau tendre que hem volgut escanyar i que no mor mai. Procurem ser una mica criatures amorosint el baladreig respost.
I diguem...
Glòria a Déu en les altures.
Amb aquell to que ho deien els pastors.
I si tot l'any la mesquinesa ens fible...
I l'orgull de la nostra soledat...
Almenys aquesta nit.
Fem el possible per ser uns homes de bona voluntat.
Fem el possible per ser uns homes de bona voluntat.
El poema de Nadal no és pròpiament una peça teatral, però per les festes de Nadal, actors professionals i amateurs en fan lectures arreu del país, moltes vegades amb acompanyament musical. Aquí tenim un exemple, precisament, per aquestes festes de Nadal d'aquest any, un exemple proper. A la ciutat de Figueres, concretament al Teatre de la Cate, a la sala d'actes del Teatre de la Cate, el diumenge 20 i el diumenge 21 de desembre, a les 18 a les 20 hores, doncs es farà una lectura del poema de Nadal de Josep Maria de Sagarra. Així s'explica la pàgina web de la CATE, l'Espai Cultural de Figueres. Cat Teatre, en aquestes festes de Nadal, ha decidit fer una lectura dramatitzada del poema de Nadal de Josep Maria de Sagarra. Un poema que, malgrat tenir una autoria, ja és patrimoni del nostre poble i per aquestes dates és recitat a molts indrets de Catalunya. I ara, per acabar aquest reportatge sobre el teatre nadalenc, us parlarem de Que bonic és viure, que més d'una peça teatral poder el coneixem més per la pel·lícula. Que bonic és viure, It's a Wonderful Life, és una pel·lícula d'Estats Units de Frank Capra de l'any 1946 i està protagonitzada per James Stewart. George Bailey, James Stewart, és un ciutadà honrat i modest que dirigeix i manté a la superfície un petit banc familiar, malgrat els intents d'un poderós banquer per arruïnar-lo. El dia de la nit de Nadal de 1945, aclaparat per la sobtada desaparició d'una important suma de diners, que suposaria no només la fallida del seu banc, sinó també un gran escàndol, decideix suïcidar-se, però quan està a punt de fer-ho, passa una cosa extraordinària. Com a curiositat, el cinema Trifó de Girona fa molts anys que projecten en una data a l'entorn de Nadal Que bonic és viure, amb taquilla inversa i aforament limitat, i després de la projecció fan una xocolatada i coca per tothom. No hi ha data fixada per aquest any, però és probable que sigui a l'entorn del dia 22 de desembre.
Feliz Pasqua! Feliz Pasqua!
Teatralment, Que bonic és viure, hi ha un musical que fan al Regne Unit i també hi ha un grup de Pineda de Mar que el 2009 en va fer també un teatre musical, Que bonic és viure. Bé, i fins aquí doncs, aquest petit reportatge que hem fet sobre el teatre nadalenc i aprofitem per desitjar als nostres oients bon Nadal i felices festes i bon any nou.
La Dolors, en Joan i la Tati us parlen de teatre a la quarta paret.
Les recomanacions del mes. Ara que venen les festes de Nadal, i ja que hem parlat dels pastorets a la secció El tema del mes, ens toca primer recomanar-vos que aneu a veure alguna representació de Els pastorets. Podeu veure, per exemple, alguns pastorets que us acabem de comentar. Els pastorets del Calaf, els pastorets de Mataró, els pastorets de Banyoles... Us hem parlat també de l'adaptació teatral del conte de Nadal de Charles Dickens. Precisament, el Cor de Teatres de Banyoles n'ha fet un musical, Scrooge, que es representa a la Factoria d'Arts Escèniques de Banyoles el 6 i el 7 de desembre. Per començar el desembre i despertar l'esperit nadalenc, Cor de Teatre consolida la seva adaptació a capella del conte de Nadal de Charles Dickens, l'avarícia i la desigualtat vers l'amistat i la generositat, qui triomfarà? Un musical emotiu per a tots els públics, per compartir amb la família i les amistats. El dissabte 6 de desembre tenim dues sessions, a les 5 i a les 7 de la tarda. I el diumenge 7 de desembre també dues sessions, a les 5 o a les 7 de la tarda.
El passat mes de novembre, en el Club de Lectura Llegir o Teatre de la Biblioteca Emili Xargay de Sarrià, es va llegir i ens va agradar a tots els lectors La corona d'espines, de Josep Maria de Sagarra. I precisament La corona d'espines es representarà al Teatre Municipal de Girona el proper mes de març i us la recomanem. La corona d'espines, obra teatral en vers de Josep Maria de Sagarra i amb direcció de Xavier Albertí, recupera i redescobreix un dels grans textos del nostre patrimoni teatral. Situada a Solsona a finals del segle XVIII, l'obra narra les trifugues d'un acord de matrimoni entre una pobilla i un jove sense pares. Unes barregen necessitats de diners i també altres sospites. Honor, poder, amor impossible i hipocresia social en una tragèdia que esdevé una crítica de la societat de l'època.
Em vols parlar d'amor i altres històries?
No, res d'això.
Tu la defenses? Tu defenses les dones?
Què vols que et digui si no som uns sants?
Perquè qui es pot fiar dels temps que corren?
Prou! Et dic que prou! Prou!
Les dones, en el fons, són més valentes.
La corona d'espines es representarà el divendres 13 de març a les 20 hores en el Teatre Municipal de Girona. Segons la crítica del diari Ara, La corona d'espines compta en aquest muntatge amb un repartiment encapçalat per l'esplèndida Àngels Gunyalons, que fa una creació de la serventa Marta. Seus són els millors monòlegs. Seva és la resiliència d'una dona que esclata al final amb una corona d'espines que treu foc.
Més coses. A Figueres tenim Microaccions per amor, festival escènic de petit format, el 13 de desembre. A partir de les 5 de la tarda comencen a fer passes fins a les 8 del vespre. Es tracta de representacions escèniques de petit format i curta durada, amb passis simultanis a diferents espais singulars de la ciutat de Figueres. 4 obres, 4 espais, 100% gratuïts.
Un moment, Dolors. Ho explico una mica perquè la manera de com es farà aquestes microaccions per amor és semblant a les passejades de microteatre que es fan a Sant Pere, que us n'hem parlat en aquests programes de la Quarta Paret. Es tracta de que t'apuntes a unes hores determinades i fas tot en diferents espais, es van representant les obres.
Com si fos un circuit.
Fan com un circuit i després ja darrere teu hi ha un altre grup d'espectadors que s'apunten a tornar a repetir el circuit. O sigui que els actors la repeteixen moltes vegades, però l'espectador la veu les quatre obres seguint un circuit. És la mateixa filosofia, el mateix sistema de les passejades en Pere Pescador.
Si us agrada en Joan Pere, tenim que al Teatre Municipal de Figueres, el 8 de desembre, a les 6, podreu veure Un sogre de lloguer. Per cert, l'he vista i riureu molt.
Un moment, que hem d'afegir una nota d'última hora, perquè Un sogre de lloguer també la fan al Teatre de Sau el proper mes de gener. El divendres 30 de gener a les 20 hores i el dissabte 31 de gener a les 17 i a les 20 hores. Recordeu, Un sogre de lloguer també al Teatre de Sal.
Bé, i ara també hem de parlar d'obres de teatre que hem anat a veure recentment.
Oh, i tant! Com va anar l'anada a Barcelona per veure el musical de la Cubana, L'amor mania en taxis, organitzat per Ona Sarrià?
Bé, va anar molt bé, molt divertida, potser jo m'esperava alguna altra cosa. I potser hauríem de llegir a vegades els rètols que te diuen que com va l'obra, no? Perquè t'esperes que l'amor arribi en taxi i resulta com que és l'obra de quan hi havia el Caudillo, el senyor Francisquet Franco, doncs que no deixava fer obres de teatre mentre assagen en aquesta obra de teatre. L'amor venia en taxi, es va veient com els altres teatres feien el que feien a cada teatre. Està bé, però m'esperava una altra cosa. Està bé, però vam menjar cacauets i coca, també us ho he de dir.
Era mona.
Mona, això és el que va dir, però Les mones poder amb nosaltres.
També.
Això sap el safet, ja.
Sí. Bueno,
continuem.
Encara teniu temps de veure el musical La Cubana, L'amor venia en taxi. Doncs s'aniran fent representacions al Teatre Romea de Barcelona fins al 15 de febrer. I ara la Tati ens haurà d'explicar coses de La Presència que ha vist recentment. A La Presència, dos germans es troben a la masia del seu pare per acompanyar-lo durant les seves últimes hores de vida. La parella d'un d'ells i la metgessa del cap també faran nit a casa on sortiran a la llum confessions, veritats amagades i fantasmes familiars.
En aquesta vall hi passen coses inexplicables, t'ho ben asseguro.
La ciència és el més poderós que hi ha. Imagina't si té poder que ha aconseguit fer-nos creure que tot aquell que pensi diferent és un boig irresponsable.
A vegades els morts fan revifades. Ho vaig llegir. Se'n diu lucidesa terminal.
El que passa en aquesta família no és normal.
Està nevant com si s'acabés el món. No es veu res.
Hi ha alguna cosa en la pressió atmosfèrica que afavoreix els trànsits, ja sigui cap al naixement o cap a la mort. No hi ha molta diferència.
Mira, la mort és definitiva, d'acord? La reencarnació, el cos que es separa de l'ànima, els fantasmes... Tot això és un consol pels vius.
Pot ser que hagi vist una llum aquí fora?
De vegades, en situacions d'estrès, les percepcions es veuen alterades.
Què passa?
Res, que m'ha donat la mà.
Jo no t'he donat la mà.
Bé, Tati, què et va semblar? Fa por?
Em va semblar també superdivertida. Vam riure molt. Ens va passar molt ràpid. La posada en escena és molt maca. Representa una casa així antiga, diguem-ne. I està molt aconseguida. Els efectes especials per ser teatre també estan molt ben aconseguits. I, clar, estem parlant de teatre. Fer por a teatre, deia en Joan, és molt difícil. Però... bé, està molt aconseguida. Només diré això. No puc fer gaire spoiler perquè, clar, llavors si algú la vol anar
suspens,
a veure...
Suspens.
Està bé. I tot i que hi ha aquesta part que en podríem dir de por, que realment, bueno, doncs fan veure que fa por i s'accepta superbé com ho fan, al final acaba sent molt tendre. I, bueno, doncs ja no dic res més. No dic res més!
Bé, ens has d'explicar si la fan en algun lloc.
Sí. La fan al Teatre Borràs l'11 de març, de l'11 de març fins al 12 d'abril. No, aquí a Girona potser la tornaran a fer a algun altre lloc, ja l'han fet a diversos llocs aquí a Girona.
S'ha d'estar amatent, vull dir.
Sí, hem d'estar...
Sabem això que retorna, perquè se suposa que, com que diu torna, se suposa que ja l'han fet al Borràs i ara torna altra vegada al Borràs, però bueno, si sentiu que en algun de teatre d'aquí a prop o la fan, doncs, pues, mira,
seguint
les nostres recomanacions, doncs val la pena que l'aneu a veure.
Val la pena.
A mi, parlant d'això, de que és un teatre que el seu objectiu dintre la trama pues, és que hi hagi una mica d'intríngulis, de por, doncs em ve a la memòria una obra que també va per aquest mateix camí, que fa poc que l'han fet a Sant Gregori, i jo crec que l'iran fent, que és Allà lluny hi ha una caseta, de Jordi Casanovas, que també està en un ambient així molt fosc, hi ha tota una trama i també la seva idea que també sigui com una història de por, no? Està interpretada per la Cristina Arenas, la Mercè Pons i la Meritxell Llanes. I, bueno, també això, si ens sentiu a parlar, també és una altra obra que és interessant i també està en la línia una mica d'aquesta de la presència. I finalment la Tati, en un programa de la Quarta Paret, ens va recomanar l'espectacle infantil Madame Lumière, això ja fa mesos. I ara resulta que la fan a Figueres. I per tant, Tati, si ens en fas memòria, és una altra recomanació.
Sí.
Explica'ns-ho.
Jo la vaig anar a veure i és un espectacle diferent. És un espectacle que combina molt bé la llum i la música i està pensat per nadons o per infants, de petitons. Però jo vaig anar amb unes quantes dones de la meva edat, que tenim una edat ja, no som ni infants ni nadons, i ens va agradar moltíssim aquesta combinació que van fer de llums i de música. Està molt, molt maco. I quan veus la cara que fan els nadons, Doncs això també és com que t'omple moltíssim. És una oferta de teatre molt diferent del que estem acostumats a veure i, bueno, convido la gent que hi pugui anar-hi, que, bueno, així es veuen coses diferents, no sempre veiem el mateix. La Madame Lumière es representarà al Teatre Municipal al Jardí de Figueres el matí del diumenge 7 de desembre a les 10:30 i a les 12. I ara només queden entrades per la sessió de les 12.
O sigui, us heu d'afanyar.
Us heu d'afanyar.
I fins aquí el programa de desembre de la Quarta Paret. Ens trobem novament l'any que ve, si Déu vol. Bona nit!
Bona nit!
Bona nit! Bona nit.